Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. A dia d'avui, la porteria del Barça és la més protegida del futbol mundial. El Barça té 4 porters d'alt nivell. Joan Garcia, el millor porter de la Lliga de la passada temporada, l'aposta de present i de futur, Chesney, porter contrastat, que va fer un bon paper la temporada passada i que va renovar ahir, és oficial, Ter Stegen, el porter titular de la selecció alemanya i primer capità de l'equip, i Iñaki Peña, que ha demostrat, quan li ha tocat jugar, que és un porter de nivell, que està per ser titular en un equip important. Seria curiosa l'escena de diumenge quan es trobin tots quatre per passar les proves mèdiques a la ciutat esportiva. No tinc clar si l'escena serà tensa o còmica. Aquesta és la notícia al Barça a les últimes hores, la renovació ja confirmada de Chesney fins al 2027, així que el Barça ara mateix té 4 porters. Iñaki Peña sortirà. El gran tema aquí és veure què farà Ter Stegen, si es mantindrà ferm amb la seva postura de seguir o si acabarà sortint. Patata calenta per Deco i sobretot per Hansi Flick. Joan Garcia, per cert, ja ha estat a la ciutat esportiva Joan Gamper aquest matí. Avui arrenquen les semifinals del Mundial de Clubs. Avui tenim la primera semifinal a partir de les 9 de la nit entre Fluminense i Chelsea. Demà la segona, el partit que tots esperem, partidàs entre el PSG i el Real Madrid. A l'Eurocopa femenina, nova golejada de la selecció espanyola, aquesta vegada per 6-2 a Bèlgica. Les de Montse Tomé van fortes, porten 11 gols en dos partits, ja estan classificades per quarts de final. Aitana Bonmatí va jugar la segona part, encara no va disposar de minuts la portera Cata Coll. El Barça és notícia que Fridolina Rolfo deixa el club després de 4 temporades i aixecar 13 títols. A l'Espanyol, segona jornada de proves mèdiques i físiques, Roberto serà el darrer en incorporar-se, que va jugar a l'Eurocopa amb la Sots-21, lluirà el dorsal número 9 la propera temporada. El Girona arrenca avui la pretemporada amb 16 futbolistes, 3 d'ells lesionats i encara sense fer fitxatges. A Wimbledon, Carlos Alcaraz disputa avui partit de quarts de final contra Cameron Norrie. El partit començarà d'aquí a una estona. Ahir Sinner es va classificar per la retirada de Dimitrov, quan el búlgar dominava per 2-16-0. Té Sinner, a més, algun problema al colze. També Djokovic va tenir dificultats per eliminar de Mignor. Ho va fer finalment en 4 sets, després de perdre el primer per 6-1. Al Tour de França, avui tenim en marxa la quarta etapa, amb final a Rouen. Van der Poel manté el mallot groc. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc, balla parella, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem, dels 4 porters que té el Barça ara mateix, quin us sobra? Us sobra Chesney al 2%, us sobra Iñaki Peña al 8%, us sobra Ter Stegen al 10% i us sobra Joan Garcia al 80%. És evident que tenim avui a molts pericos votant a l'enquesta Barça. Gràcies a tothom per participar. En clau espanyol, us estem preguntant avui quina cara nova us il·lusiona més. Esteu votant per Dimitrovic l'1%, per Quique García el 3%, guanya per golejada Ramon Terrats amb el 92% dels vots, José Salinas 4%. I en clau Girona, encara no hi ha fitxatges, què fa més falta, un defensa, un migcampista o un davanter? Creieu que un defensa el 21%, que un migcampista un altre 21%, que un davanter la majoria el 58%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja a roda Esports COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
tanca aquí l'Esports Cope d'avui dimarts a bon ritme. Comencem abordant l'actualitat del Barça, que passa avui per la porteria. Saludo a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Escolta, que té la porteria del Barça millor coberta del món ara mateix, eh?
Millor coberta impossible. Ara mateix 4 porters té el Barça i els 4 es presentaran aquest diumenge a l'inici de pretemporada a les ordres de Hansi Flick. El diumenge comencen les proves mèdiques i seran el flamant fitxatge Joan Garcia, el recent renovat Chesney, Tec, Ter Stegen i Iñaki Peny.
Sí, 4 porters, a més els 4 molt bons. Anem repassant la situació de cadascun de forma individual. Helena, la notícia la protagonitza Chesney. Ahir a la tarda vam conèixer que la seva renovació és oficial.
Sí, estava ja pactada, hi havia un acord verbal, però es va posposar la firma per quan tornés de vacances i el Barça ja comunicava ahir a la tarda la renovació de Chesney fins al 2027, és a dir, dues temporades més, fins als 37 anys, i es queda Chesney per ser el segon porter, perquè el Barça vol que el proper curs la dupla sigui Joan Garcia-Chesney.
Sí, la idea és que Joan Garcia sigui el porter titular, que per cert avui ja l'hem vist per la Ciutat Esportiva, Helena.
Sí, ha avançat la seva tornada a les instal·lacions del Barça per començar a posar-se en forma. De fet, ja ho deia en l'entrevista a Barça One, que tenia moltes ganes de entrenar, que venia amb moltíssimes ganes i que les vacances ha pogut desconnectar, tot i que, evidentment, han sigut una mica mogudetes pel seu fitxatge pel Barça. Al negociar el seu futur contracte, el Barça li va transmetre als seus representants que Joan Garcia venia per ser titular ja d'entrada, que venia per ser el número 1 de Hansi Flick.
La idea, per tant, que Joan Garcia sigui el porter titular, que Chesney sigui el seu suplent. I aquí la gran pregunta, Helena, està en què passarà amb Ter Stegen.
Doncs comença el serial, Joan. Aquesta setmana, a partir de diumenge, comença el serial Ter Stegen. El Barça li vol donar sortida per una qüestió purament econòmica, perquè té un sou altíssim, i el porter alemany, a mi, pel que em diuen, no li pensa posar les coses fàcils al club, perquè té 3 anys més de contracte, els vol complir, creu que pot rendir un gran nivell, i a més remarquen que ha diferit part del seu sou en aquests anys per ajudar el club a nivell econòmic. Veurem si és Flick, si Flick parla amb ell a partir del diumenge, quan comença la pretemporada, per transmetre-li cara a cara que no compta amb ell ni com a primer ni com a segon porter, perquè el primer del Barça serà Joan Garcia i el segon Chesney.
Més clara està la situació d'Iñaki Peña, Helena, que és evident que sortirà, però encara no sabem a on.
Li estan buscant destí els seus representants. Ara mateix el porta l'agència Arturo Canales. Li queda un any de contracte fins al 2026. Creuen que el Barça li pot donar fins i tot la carta de llibertat. El problema és que a Espanya cap club pot pagar el sou que té Iñaki Peña, que és un salari elevat per ser porter, i a l'estranger, de moment, l'interès que li ha arribat d'alguns clubs no li acaba de fer el pes. Per tant, Iñaki Peña, que sortirà, però ara mateix, a dia d'avui, encara no té un destí escollit, ni té un destí clar.
Doncs a veure com es resol tot, però serà curiós a l'escena del proper diumenge quan es trobin els 4 a la Ciutat Esportiva, per passar proves.
Segur que sí, perquè evidentment tots coneixen la situació, però aquí crec que el gran damnificat, Joan, és Ter Stegen, que durant les seves vacances ha intentat desconnectar, però evidentment li han arribat informacions, especulacions al voltant del seu futur, tot i que des del Barça encara ningú s'ha posat en contacte amb ell.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Wojciech Szczęsny, 35 anys, 1,95 d'alçada. Barret, ala ampla, elegant, ballant amb la seva dona Marina Lutsenko, gaudint dels festivals de música a Polònia, celebrant l'ampliació del seu contracte amb el Barça. Si el Barça et fa una oferta per renovar per 2 temporades perquè el club considera que t'ho has guanyat, l'única resposta possible és sí, gràcies. I aquestes decisions s'han d'estudiar amb la família. I el gran Szczęsny, amb la seva dona, suposo que no va dubtar gens. Li va tocar la loteria. Quan estava retirat, va acceptar el repte, va gaudir ben aviat de la titularitat, va conèixer el club, l'entorn, la ciutat, i la revisió del seu contracte és continuar sent un afortunat. Szczęsny, amb una personalitat molt especial, sabrà interpretar perfectament el rol que li demani Hansi Flick. A la imatge, Szczęsny renovat, al costat Joan Garcia, que avui ha anat a entrenar a la Ciutat Esportiva, i Ter Stegen capità, contracte fins al 2028, i Iñaki Peña, contracte fins al 2026. Tant li dona Szczęsny. Medita, fuma i gaudeix de la vida treballant al Barça. Tot un luxe.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Bon galimaties. Gràcies, Oli, per la imatge. És temps d'estiu, és temps de Mundial de Clubs i el millor pla és seguir els partits amb unes bones empanades de Tío Bigotes que, com sabeu, són les autèntiques empanades argentines. No et perdis ni un gol, no et quedis amb gana. Troba la teva botiga preferida de Tío Bigotes a tiobigotes.com. De seguida estarem amb la informació del Mundial de Clubs amb Tío Bigotes, però ara podeu guanyar un pack d'empanades Tío Bigotes. Com? Molt fàcil. Aquí va una pregunta fàcil sobre el Mundial de Clubs. La pregunta d'avui és com es diu el futbolista argentí que juga al Chelsea? És una de les seves estrelles. Com es diu el futbolista argentí que juga al Chelsea? Qui truqui primer i respongui bé al 93-270-3779. Repeteixo, 93-270-3779. 79 s'emporta un pack d'empanades Tío Bigotes. Un quart de quatre, de seguida, protagonista interessant Sportscope.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Aprofitant que està per aquí, que el tenim per aquí, volem trucar, saludar i parlar una estona amb Ramon Planes, director esportiu actualment de l'Al-Ittihad, equip de l'Aràbia Saudita, va ser secretari tècnic del Barça, director esportiu de l'Espanyol, també del Betis, del Getafe, un home amb molt de futbol i amb molta experiència. Ramon, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Ramon, com estem, com van les coses?
Pues la veritat és que bé. Intentant... Doncs treballar en el mercat de fitxatges, una època també de bastanta feina pels directors esportius, i content de la temporada que vam fer, no? Una temporada realment molt bona per part nostra, de la meva primera experiència a Aràbia. Vam guanyar la Lliga i la Copa amb una competició bastant exigent, perquè el nivell dels jugadors és alt, no? Com hem pogut veure al Mundial de Clubs amb Al-Hilal, va demostrar realment que repeteixo que el nivell dels equips a Aràbia és important i crec que això li dona més valor al fet de que guanyés en Lliga i Copa la temporada passada.
Clar. El futbol d'Aràbia, Ramon, entenc que el que ha fet l'Al-Hilal al Mundial de Clubs li va molt bé, perquè dona visibilitat a aquell futbol, ens ensenya a tots que el nivell allà està creixent, i també entenc que va bé per tenir més facilitat a l'hora de portar futbolistes cap allà, no?
Sí, estic d'acord absolutament amb la teva reflexió, perquè al final hi ha molt desconeixement, no? Cada vegada menys, evidentment, perquè cada vegada segueix més pel perfil de jugadors que hi ha i perquè el mercat futbolístic a nivell d'inversions, a nivell de captació de jugadors amb molta experiència, amb molta trajectòria que venen a Aràbia, no? L'últim, per exemple, avui mateix, no? Un jugador com Teo Hernández, doncs fa que cada vegada el projecte que ells tenien de construir una de les lligues més potents a nivell mundial pues es vagi consolidant. Això és tan senzill com comportar bons jugadors, com elevar el nivell dels jugadors que tenim al camp. I bueno, el millor exemple va ser el Mundial de Clubs, on Al-Hilal, que a la nostra competició va quedar segon, i és un gran equip, pues va jugar de tu a tu al Real Madrid, va eliminar el Manchester City, que això és una demostració clara del nivell, no? Que realment és alt.
Sí, sí. Esteu també vosaltres en època de mercato. Ramon, vas emportar-te al mercat d'hivern a Unai Hernández. Tens com a objectiu intentar tornar a pescar el Barça alguna cosa o què?
Bueno, és una pregunta que sé que és molt golosa, no?, per vosaltres. Evidentment sí que és cert que és normal i és cert i tinc un coneixement molt ampli del mercat, el que és la cantera del Barça i d'altres clubs, i sempre m'agrada, doncs, i més amb un projecte com és el Saudí, on és tan important com la qualitat del jugador, és tan o més important és conèixer la mentalitat del jugador, perquè el procés d'adaptació és fonamental. Han vingut jugadors amb molt talent, però doncs, la seva adaptació amb un entorn tan diferent, moltes vegades doncs, no ha sigut l'apropiat. I crec que aquest punt de coneixement que tinc sobre alguns jugadors fa que tinga aquesta tendència, no?, a mirar més als llocs on no he treballat. I bueno, això va ser el motiu del fitxatge de l'Unai. I sí que és cert que sempre hi ha un ull amb els equips on he treballat, com pot ser el Barça, sí, segur que és així.
Molt bé. Escolta, deixa'm preguntar-te per un parell de casos en particular que hem viscut aquests darrers mesos aquí. Tu que has estat director esportiu tant al Barça com a l'Espanyol. El tema del Joan García. Ramon, com el vas viure des de fora? Imagino que entens com s'ho ha pogut prendre l'aficionat de l'Espanyol, però també la decisió del futbolista, no ho sé.
Sí, ho he dit, no? Vaig tenir l'oportunitat de ser director esportiu de l'Espanyol i secretari tècnic del Barça. Tinc un magnífic record de la meva etapa a l'Espanyol, de tot el que vam fer en l'època amb el Mauricio i l'arribada a Cornellà i bueno, una feina que vam fer sobretot molt amb una aposta molt important per jugar als joves en aquell moment de certa crisi econòmica i conec molt bé, no?, el que significa el sentiment de l'aficionat perico, i ho he dit alguna vegada, bon, el meu fill gran és molt, molt, molt un aficionat molt, molt intens de l'Espanyol bueno, i entenc perfectament, perquè també ho he viscut durant aquests dos últims mesos, aquestes últimes setmanes, a casa meva, no?, la situació de tenir un aficionat enfadat perquè un jugador molt important, un ídol de l'Espanyol, del club, com és el Joan García, pues, marxés amb un altre equip, en aquest cas amb un rival. Jo, ja ho he dit, crec que s'ha de viure amb molta més normalitat. Penso que, evidentment, sense treure aquest punt, perquè si no seria futbol, de sentiment que existeix i que és molt bo, molt positiu que els aficionats tinguin per el sentit de pertenència a un club, i estimar els seus ídols, doncs tinguin aquest punt de no sentir-se contents i fins i tot estar enfadats, però sempre dins des d'un respecte, no? Perquè també crec que moltes vegades s'ha de fer l'exercici de ficar-se al lloc del jugador. Mm. Però en aquest cas tenen unes carreres que són més curtes, tenen uns objectius professionals, i històricament hi ha molts jugadors que han passat i han sigut ídols als dos clubs o ho han fet molt bé els dos clubs. És a dir, ja no vull començar des del Kubala fins als últims casos, no? Jugadors com Sergio García o Ivan de la Peña, o hi ha molts casos i al revés. Per tant, ho hem de veure amb un punt més de normalitat i crec que també hem de respectar aquestes decisions dels jugadors. I el Joan García també ho he dit, no? Jo em quedaria si fos, i això és una mica el consell que li donava al meu fill, em quedaria en tot el que ha donat Joan García durant aquests dos anys, no? Bàsicament el primer equip, no? Tota la seva carrera esportiva, però més aviat, no?, el que s'ha vist reflexat al primer equip de l'Espanyol, on realment Joan García ha donat un grandíssim rendiment i ha ajudat molt a que l'Espanyol pues, assolís els seus objectius.
Està bé. Li acaba de tornar a dir no per segona temporada consecutiva Nico Williams al Barça. Ramon, aquí la reflexió que posaria sobre la taula és que el fet que el Barça encara no pugui operar amb normalitat pel tema de la regla 1-1 i pel tema del fair play, és evident que està dificultant molt les coses. No? Tu saps què és treballar amb aquest tipus de dificultats al Barça, també.
Sí, és molt difícil, és molt difícil. Ho he viscut en primera persona, és molt complicat treballar amb les noves normatives de l'exigència del fair play. Has de fer realment molta enginyeria financera per intentar construir, per tindre aquest equilibri entre, bueno, que és l'objectiu del Barça, té que ser aquest, fer un molt bon equip, un equip per intentar ser campió i lluitar amb tots els tornejos amb els que participa, i al mateix temps doncs complir amb la normativa del fair play. Per tant, des de tota aquesta conjuntura no és fàcil reforçar un equip millor del que té, anar a buscar jugadors que millorin el que té, i bueno, hi ha un component econòmic que et marca molt i limita, i evidentment pues, es veu amb les situacions com el Nico, no? És cert que moltes vegades hi ha jugadors que tenen que apostar per un projecte esportiu o com ha vingut casos amb el Barça. Jo ficaré un exemple avui, que és el cas de Frankie de Jong. Frankie de Jong tenia, amb la meva etapa, quan va venir, ell ho tenia pràcticament fet amb el Paris Saint-Germain. Mm. O sigui, tenia l'acord tancat i per més diners. I, bueno, va decidir vindre al Barça. Va fer un acte de voler complir un somni. Recordo absolutament aquells dies on li vam aconseguir donar la volta, no? Per tant, jo crec que aquí també hi ha una part on el jugador té que dir la seva. Bueno, i com diu el Johan, no? Té que vindre el que vol vindre, el que vol estar aquí. Però entenem que no és fàcil per la Secretaria Tècnica del Barça, pel Deco, poder portar a jugadors que millorin el que hi ha amb totes aquestes restriccions.
Mm. Ara es parla de Luis Díaz, Ramon. Està en el panorama com està. Clar, és un futbolista que si el Liverpool el deixa anar no ho farà per menys de 80 milions. En fi, jo tens el Bayern de Múnich que pot ser un competidor. Jo veig una operació aquí molt, molt, molt difícil pel Barça, però en fi, no sé.
Sí, és un gran jugador, és un molt bon jugador. Crec que té un perfil absolutament que pot ajudar molt a tenir un fons d'armari pel Barça i per donar tota la rotació amb jugadors al nivell a dalt. Però està clar que és un jugador que està molt cotitzat també dins del seguiment del mercat, no? Veus, com tu molt bé dius, el Bayern també el vol, també Aràbia, és un jugador que està molt, molt, molt seguit pel nostre mercat. Bueno, serà fàcil, no és un nom fàcil.
Sí, sí, totalment. Molt bé, Ramon, escolta, ha estat un plaer parlar amb tu, com sempre. També una abraçada forta des d'aquí, que la temporada que ve, que l'anterior ha estat molt bona, sigui encara millor per vosaltres.
Moltes gràcies per la vostra estona i per compartir aquest moment.
Tío Bigotes, autèntiques empanades argentines, patrocina aquest espai.
Doncs després de la conversa amb el Ramon Planes, abordem ara a Sports Cope l'actualitat del Mundial de Clubs amb l'Edu Badia. Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui ja tenim la primera semifinal, a partir de les 9, aquest Fluminense-Chelsea.
Semifinal inesperada, sí senyor, a les 9 del vespre el Chelsea posarà a prova el somni americà del Fluminense. Serà el tercer rival brasiler pel conjunt anglès. Després del Flamengo i el Palmeiras, el premi, jugar el diumenge a la final del Mundial de Clubs contra el PSG o el Real Madrid. Enzo Maresca recupera Caicedo, sancionat pels quarts de final, però perd a Colwill i Adela pel mateix motiu. Romeo Lavia també apunta a baixa per lesió. El Fluminense, per la seva part, té la baixa sensible de Martinelli al mig del camp i el seu lloc l'ocuparia Hèrcules, l'heroi inesperat, amb dos gols en aquesta fase del torneig. No és un equip amb grans noms, però la vella guàrdia, el porter Fabio, amb 45 anys, i el mític Thiago Silva, amb 40, ha portat el conjunt tricolor a un pas de la glòria. Surrealista el que va passar a la roda de premsa prèvia al partit. Li pregunten al tècnic del Chelsea, el bo de Maresca, pel calendari i els partits que han jugat els dos equips abans d'arribar fins aquí. I passa això.
¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado
70. Solo más partidos.
No li va sortir el tiro, Maresca.
Amb una frase li va tirar per terra tota la...
Tot l'invent, eh?
Tot l'invent.
Sí, senyor, sí, sí. Són més de 70, deia el periodista brasiler. No li va sortir gaire bé la resposta al tècnic d'allà del Chelsea. De moment el partit no ha aixecat una gran expectació a Nova Jersey. No s'omplirà l'estadi MetLife. La FIFA ha rebaixat el preu de les entrades. Entrades que costaven entre 180 i 800 euros es poden comprar ara des de 35 a 250 euros.
Es tiempo de verano, es tiempo de Mundial de Clubes, es tiempo de degustarlo con las empanadas de Tío Bigotes, las auténticas empanadas argentinas. No te pierdas ni un gol, no te quedes con hambre. Toda la información del Mundial de Clubes en Sports Cope Cataluña con Tío Bigotes y las mejores empanadas argentinas en todas las tiendas de Tío Bigotes. Encuentra tu tienda preferida en tiobigotes.com.
Quarts de 4 de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Abans del debat, els moviments del dia del Mercato. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Es mouen coses o què?
Es mouen poquetes coses. Mira, jo que pensava que Cristiano i Messi s'enfrontarien a Aràbia, saps que ja et parlava d'aquesta opció de fer canviar d'aires Leo Messi, que acaba contracte el mes de desembre amb l'Inter de Miami. Ara, The Athletic informa que tot el contrari, que sembla que acabarà renovant amb el conjunt nord-americà. A punt de tancar-se, aquesta t'afecta indirectament, el traspàs del golejador Gyökeres de l'Sporting de Portugal al teu Arsenal. Coses de casa, Carles Pérez deixa el Celta i apunta a Grècia. Òscar Trejo segueix el Rayo Vallecano, porta des del 2017, i una d'entrenadors perquè el Sevilla ha presentat avui Matías Almeida com a nou entrenador. Bon polvorí a Sevilla, és cert que ha canviat de director esportiu, però Del Nido Júnior continua la presidència. No, ho dic perquè han revelat allò d'intentar convèncer la gent que qui acabes de fitxar està encantat d'haver vingut a una banqueta importantíssima. Li ha demanat permís al president Almeida d'escolta, puc explicar el que va respondre quan et vaig trucar per primera vegada i què vols que digui el nou entrenador? Diu, sí, sí, explica-ho. Quan li va dir el Sevilla te quiere, es veu que Almeida suposadament va dir voy de rodillas, voy estava a Grècia.
3:31 minuts de la tarda, així ve avui al Mercato. De seguida obrim el debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. Vaya parella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Quan s'apaga el semàfor, s'encén la passió. Del 5 al 7 de setembre, vine a gaudir dels ídols de l'asfalt al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit. Pots aconseguir ja les teves entrades a circuitcat.com. Viu-lo! Obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, i amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Bona tarda. Què seria el tío Bigotes? La porta, Florentino, què seria el tío Bigotes?
Tío Bigotes, Empanades boníssimes, eh?
Bueno, extraordinàries. Jo sóc un fan d'això.
Sí.
Sí, sí.
Hoy puedes hacer aquello, Emilio, de ya os lo dije yo la semana pasada, no, ya, no, os no. Dije, ya os lo dije, ya os lo dije.
No. ¿Eh? No, porque también me tendría que apuntar las que no dije, o las que dije al revés. No, pero no, mira, hay una cosa que ahora estaba intentando escribir unas líneas, porque hoy es martes y me toca publicar en el periódico de mañana, en el papel. Bueno, yo publico en la web, que no sé si me lee alguien, pero
yo te leo.
Vale. No, estaba pensando hacer un artículo sobre el silencio de Laporta, ¿no? Porque me parece que desde, como habíamos hablado con Tomás estos días, desde el Viernes Negro, aquí no ha abierto la boca a nadie. ¿Me entiendes? O sea, es decir, se va Nico, aparece una multa de 60 millones, insisto, la multa es de 60 millones y tal y como el Barcelona ha estado llevando sus cuentas en los últimos 4 años y 4 meses, significan 60 millones, porque eso significa 15 millones por año, porque no las están haciendo como toca y como quiere la UEFA. Y tercero, el mundo deportivo publica que de eso de ir al Camp Nou, al nuevo Spotify Camp Nou en el Gamper con 60.000, ni hablar, que serán 35.000 a lo mejor. Y con estas tres bombas, ¿entiendes? El club no abre la boca. Es cierto que muchos periodistas creyentes van hablando por ellos, pero no quiero ni imaginarme, Joan Tomás, ni imaginarme la fiesta que hubiera organizado Joan Laporta si hubiera fichado a Nico Williams, ¿me entiendes? Me lo imagino colgando una lona del Guggenheim de Bilbao diciendo encantados de volver a veros, ¿sabes qué te digo? O sea, me parece que algo está pasando ahí dentro que los ha dejado yo creo que un poco tocaditos,
chocados,
y que prefieren callarse, ¿no? Porque realmente, insisto, las tres cosas merecen un comentario. A ver, y las tres cosas acabarán habiendo unos comentarios, pero todos de pelotas fuera y de todos contra todos y el mundo contra mí. En ningún momento serán lo suficientemente humildes y sinceros como para decir, pues sí, señores, miren, queríamos a Nico Williams y no hemos podido. Pues sí, señores, miren, los futbolistas quieren garantías para ser inscritos. Es más, ahora este 10, que es la panacea y era el elegido, ahora parece que se ha descolgado con una nueva táctica que no es la de pedir una cláusula de libertad, sino la de pedir una prima de espera, en el sentido, según cuenta Juan Jiménez en el diario AS, que es, bueno, mire, yo me esperaré, pero si ustedes el 30 de agosto no me han inscrito, ¡pam!, la multa me la pagan. Y seguiré esperándome, pero la multa me la pagan. Sí, sí. O sea, todo esto está pasando y repito, el día que Laporta o quien sea, será Laporta, claro, porque es el que tiene el mejor verbo y el que los tiene a todos anestesiados, explique los tres casos, pues los tres casos tendrán explicación, no hay ningún problema.
Clar, és que aquí hi ha el tema que ho dificulta, que ho continua dificultant tot molt, Tomàs, sobretot a l'hora de fitxar i d'inscriure's, el tema de que el Barça, van passant els anys, van passant les temporades i no hi ha manera de retornar a la normalitat, al tema famós de l'1-1 i a tenir fair play per poder fer fitxatges. Passen els anys i no ho aconsegueixes i per això continues fitxant el que pots i no el que vols.
Bueno, però pues, quasi fitxes el que vols, perquè d'una forma o d'una altra això es resol. Jo no recordo...
Home, Nico Williams, volies fitxar-lo i no has pogut fitxar-lo.
T'avances. El primer cas és aquest, que és un cas molt peculiar.
No, i perquè no ha querido esperar, Tomàs.
Efectivament, o sigui, vam a veure...
Perquè ara lo que le acusan és de que no... Ayer oí a Chiqui Rodríguez en Gol TV diciendo que qué prisa tenía este chico por renovar con el Atleti, que podía haberse esperado. Oye, Chiqui, perdona, este chaval depende... La familia depende de él, quiere conocer su futuro, se tiene que presentar en 3 días con el Atleti Bilbao, pues qué menos que saber qué va a ser de su vida, ¿me entiendes?
Sí, home, en el moment que comença la temporada de l'equip amb el que estàs fitxat, què explica? Aquest home, que té la Villas, escolti, no fotem. No, home, és que el que diem és el primer cas en el que el Barça punxa. El que més, des de Koundé, Lewandowski, Rafinha, ha fitxat pràcticament tot el que ha volgut, perquè quan aquelles collonades de Haaland, així no s'ho va creure ni la portera de Núñez que estigués a aquest món. Bueno, pues ja està, el que ha estat de mal ho ha fet. Ara s'ha trobat amb un cas molt peculiar perquè ha trepitjat un callo a un enemic complicat. És l'Atlètic, un rival, digue-li com vulguis, és molt difícil que... Vostè quiere esto, yo voy para allá. I quin avantatge té l'Atlètic? Que sí que té cabell, el Barça no. Oye, aquí te pongo los 10 años, no sé quan s'ha fitxat. Jo, em sembla que
fins al 35, fins al 35.
Tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él.
No sabe qué hacer o no. És que l'altre dia havia un que deia, és el contrato más largo en Europa, ell i Haaland. Que li paguen jeques àrabes, eh? O sigui, vull dir que tota aquesta conya del Haaland a mi em sembla com si fixa 20 anys. Allà al City aquest i a tots aquests PSGs i de més, quant falta per dentro? Com tampoc la UEFA amb això no fan res de res, ni la Premier, ni tira pa'lante, després has de competir amb aquests. Bueno, pues en eso estamos. Llavors, clar, el Barça ha topat amb un enemic cony, que està... De calés està millor que ell. Sí. Sentes amb el nano, oye, tu, 10 anys aquí, pam, pam, 100 milions, bueno, escolta, i que demà passat por venir un jeque d'aquests i paga els 100 quilos.
De Calé, Tomàs, i a lo mejor també de més que un club i de tradició.
No, empate,
empate.
Venga, pues empate. Eso, para no decantarnos, però és que és així, o sigui, no estàs parlant amb un equip de por ahí que diga, oye, vaig amb el PSV, el Aya, no, si venen a la tribuna per trossos si volen, aquests no. Y claro,
es que este tío se ha quedado en un club que es de los tres históricos de España, en el mejor estadio, o en uno de los tres mejores estadios del mundo.
Un contrato
con la mejor afición del mundo, con un contrato hiper San Blanc, que dirían los catalanes, ¿me entiendes? Sí. Quiero decirte...
Sí, pero a nivel de aspiración de ganar títulos no hay color, Emilio, no hay color.
Un momento.
A nivel de hacer palmarés no hay color,
Bueno, está jugando la Champions, es internacional.
Y el otro equipo aspira a ganarla la Champions. O sea, a nivel de proyecto deportivo, yo creo que no hay color entre el Barça y el Atlético de Bilbao.
Bueno, no, si eres nacido en Bilbao, y eres del Atleti Bilbao, pues a lo mejor ese es tu proyecto. Perdona.
Hombre, es tu proyecto, pero este chico, si el Barça estuviera económicamente bien, estaría hoy sería jugador del Barça. Eso lo tenemos claro todos, ¿no?
Mira, Joan.
¿O no?
Joan, lo que no podemos hacer... Yo no estoy diciendo que tú estés despreciando al Atleti, por favor.
No, pero
lo que no podemos hacer es considerar que lo único bueno es lo nuestro.
No, si no ven al Madrid
y al Barça, no. Estos tíos no hacen ninguna carrera.
El
fútbol español está lleno de grandiosos, inmensos, tremendos futbolistas... Que no han jugado en el Barça y en el Madrid.
Sí, hombre, pero yo creo que es obvio que lo que aspiraría a ganar en el Barça no es lo que va a aspirar a ganar en el Athletic Club. Eso es así, cae por su propio peso. Solo hay que ver el palmarés del Barça y del Madrid.
Pero a lo mejor, Joan, eso no es el peso, no es lo que le hace el peso al chaval al final. ¿Me entiendes? Porque perdóname, nadie ha estado hablando de que Nico Williams se podía haber considerado despreciado por el Barça por no querer poner la cláusula esta, que es una cláusula normalísima.
Es
una cláusula que tú no pones porque ni siquiera tú crees que la vas a poder cumplir.
Pero esto que yo digo, que si el Barça hubiera tenido capacidad total para inscribirlo al momento, Nico Williams hoy sería jugador del Barça, ¿lo firmáis o no?
Pero eso es la abuela con bicicleta, ¿eh?
No, pero es que como dices que se queda allí por el proyecto del Athletic Club y el corazón y los colores, chico sería del Barça si el Barça hubiera podido ficharlo hoy.
Evidentemente, claro que sí. Pero es que eso, repito, y no es por la felicitación del inicio de la tertulia, pero es que eso a mí siempre me ha costado, ¿me entiendes? Y espérate a ver qué es lo que acabarán fichando. Espérate.
No, i a més que hi ha casos pocs, perquè tens tu raó, perquè contra jugadors de l'Atlètic magnífic, estic pensant amb el Kepa. No, pues va a pedir el Julen Guerrero, que yo recuerdo perfectamente porque estaba en el ajo en aquel momento, el Valdano estaba pues para él. Y va a hacer al Madrid el que va a voler. Y al Nano va a decir, mire, oiga, le agradezco mucho el interés y me siento muy halagado, pero que yo soy de aquí y me quiero estar aquí. De eso queda. Y a mí me sembla que sería bueno para el fútbol español que tú digas, oiga, ¿quién es el bueno del Málaga? Lisco. Coño, Lisco acaba al Málaga. No? O després en Baràbia, als 35, allà fotre un atraco final, fantàstic, etcètera, etcètera, no? Silva en el València, però no, és que se fue per què no va continuar allà? Noi, això és molt difícil, perquè és més calé i és més possibilitat, com tu bens dius, de currículum, de títols, però, escolta, si el Barça té els calés, sí que aquest és el problema. Si estan parlant del Luis Díaz aquest, que l'última cosa que he llegit és que el Bayern... 80 quilos. Sí. No sé si serà prioritat o no, però el Bayern té per posar-los.
Clar.
Llavors, clar, el Nano no
té problemes d'inscriure ni res, ni el
fitxatge, ni a jugar
el dia següent.
A jugar la setmana que ve. Clar. Ja està. I aquest és el problema. I llavors, bueno, tothom que llegeixes i veus, pues tothom amb dos dits de front de la banda blaugrana, diu pues que això no s'ha fet bé.
Sí. Yo aquests dies, estos días, Emilio, me he acordado mucho también
de una frase
que va dir Rafinha en la temporada passada, crec que estava concentrat en Brasil, quan el tema Dani Olmo estava en plena ebullició, que ell va dir, jo entenc que els futbolistes avui puguin tenir algun dubte a l'hora de venir al Barça amb tot el que està passant i el que estem veient.
Però Rafinha fa escassament un any es va reunir, quan dic reunir, vol dir que va fer un break amb la seva vida familiar, es va reunir amb la seva dona i va dir, ens n'anem d'aquí. Nos tenemos que ir, nos están rechazando, no nos quieren, nos han puesto en venta. Això ho ha fet Rafinha i ho ha reconegut. I ara és el mite del Barça. Però és que, i ja no parlem de John. Ja no parlem de Dejon. Sí. M'entens el que vull dir? O sigui, és molt difícil, és molt complicat, jo estic absolutament d'acord, portar un club, fer-ho bé i d'alguna manera. Però jo tinc la sensació de que el Barça fa molt de temps que no fa les coses com toca, i menys, insisteixo, no pot ser. No, a veure, avui el Xavi Bosch al Mundo Deportivo deia una cosa que és sensacional i que és increïble, que és, perdoni, però aquesta multa de 60 milions de la UEFA no és herència del passado.
No, clar.
Sí, és fair play que tu incompleixes.
M'entens, vale? O sigui, és a dir, hi ha moltes coses, ja comencen a haver moltes coses en 4 anys i 4 mesos que ja no són herència del passado, eh?
Però clar, si t'has anat sortint, bueno, pues patada adelante, escolti, una palanca que és diferir pagos per una banda i per l'altra venda
patrimoni. 2050,
claro, pues,
la deuda.
Entre que vendo patrimonio i pago el 2050, ¿quién? El primo del net de Laporta, serà president del Barça. Allà el 2050, tots calvos. Però llavors dius, escolta, nene, m'he sortint, però em sortiré quan hi ha un dia que no surts.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Molt interessant, bueno, com sempre, la conversa. Emilio, Tomàs, gràcies als dos, eh?
Un abrazo, adéu, bigotes.
Un abrazo.
Adéu. Seguim.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Tres quarts de quatre de la tarda. Avui qui ha començat a treballar és el Girona, Albert, però encara amb pocs efectius, eh?
Sí, amb 16 futbolistes, tot i que n'hi ha tres que estan lesionats i que no poden fer treball de camp, perquè el Girona no fa allò de començar amb les proves mèdiques i després ja incorporar els entrenaments. Ho va fent al mateix temps, és a dir, que avui i demà es repeteix el tema d'entrenar i també fer aquestes revisions mèdiques de l'inici de pretemporada. Ahir t'apuntava i ho recordem que és com un fals inici, perquè fins al dilluns dia 14 no ven el gruix de la plantilla, els internacionals, veurem si ve algun fitxatge, 15-45 d'aquest... No, és que tu rius, però és una... Estic dient alguna mentida, Batllori?
No, és així.
És una realitat. A quin dia estem, Batllori?
A 7 de juliol.
A 8.
A 8, ja.
A 8?
Sí, a 8 de juliol.
Ha incorporat alguna cara nova al Girona?
No.
No? Llavors, no ha fitxat al Girona. No passa res, ja vindran. Hi ha una bona notícia, i és que s'ha desbloquejat, que també ho veníem apuntant, la burocràcia que impedia, després d'haver jugat la Lliga de Campions i el canvi d'accionariat al Girona, poder incorporar jugadors futbolistes del grup City. Amb la qual cosa hem parlat del Diablito Echeverri i també de Nippon, que són dos jugadors que estan a l'òrbita del Girona, i veurem si finalment acaben. Des d'Itàlia també hem dit que el mercat del Girona es mou poc perquè entenem que necessita fer una venda al Girona. I aquí totes les mirades, els focus estan a sobre de Miguel Gutiérrez, que recordem de la possible venda, el 50% va pel Real Madrid, el 50% va pel Girona. Apunten des d'Itàlia, des de Milà, que si es confirma la sortida de Theo Hernández d'Aràbia, el Milan estaria disposat a pagar 25 milions d'euros per Miguel Gutiérrez. Veurem. Ha començat a treballar al Girona, setmana de treball a casa, i dilluns, amb la incorporació dels internacionals i d'un grup important de futbolistes del Girona B, se'n van d'estada a la Vall d'en Bas.
Primer dia de feina pel Girona, segona jornada de proves mèdiques i físiques a l'Espanyol. Raül Urgell, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, l'Espanyol continua amb les revisions mèdiques i les proves físiques, però hi ha un jugador que s'incorporarà més tard, perquè el club ha donat més dies de vacances, a Roberto Fernández, jugador que va disputar amb Espanya a l'Eurocopa Sub-21. Jugador que, per cert, canviarà el 2 de la seva samarreta pel número 9 que portava a l'esquena Alejo Veliz. Passem d'un jugador que s'incorporarà més tard a tres que són possibles sortides. El nostre company Quique Iglesias ja va explicar que Hugo Pérez sortiria cedit de l'Espanyol, i aquest nom hem de sumar un nou jugador que podria sortir cedit, que és Marcos Fernández. La idea del club és que els dos jugadors que arriben de fer una gran temporada en Primera Federació tinguin minuts a segona divisió per guanyar experiència. El tercer jugador que podria sortir és Álvaro Tejero. Segons el periodista Ángel García, el lateral agrada a l'Aris Salònica de la Superliga grega, i l'Espanyol podria monetitzar pel traspàs d'aquest jugador i apostar per Rubén Sánchez, qui torna a la sessió del Granada com a suplent d'Omar El Hilali. D'aquesta manera es continua confeccionant una plantilla que, recordem, demà torna als entrenaments a 2:15 del matí, i a la 1 es portarà a terme l'acte de renovació de Javi Puado a l'RC Stadium.
Demà l'escoltem. Gràcies, Raül.
A tu, Joan.
Ara Sports Cope, l'Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
La selecció espanyola de golejada en golejada. Ahir 6-2 a Bèlgica. Anem cap a Suïssa amb l'Andrea Peláez. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. La selección española que ya está en cuartos de final. Ya somos equipo de cuartos de final de forma matemática y tan solo queda resolver en la última jornada de la fase de grupos ante Italia el viernes a las 9 de la noche en Berna. ¿Quién pasa como primera y quién pasa como segunda? Es verdad que la selección española lo tiene todo de cara para ser primera porque nos vale hasta el empate ante las italianas. Solo perdiendo la selección española sería segunda y parece que no va a ser así porque seguimos en un momento de forma increíble. Ayer España goleó 6-2 a Bélgica con una Alexia Putellas que está intratable, marcó dos goles, dio dos asistencias. Con el de Portugal ya van tres tantos en dos partidos, fue nombrada de nuevo MVP, marcaron también Paredes que volvía tras sanción, Esther que ya también lleva tres goles, Mariona y un auténtico golazo de Claudia Pina. La otra noticia fueron los minutos que volvió a disputar Aitana Bonmatí, salió en el descanso, tuvo 45 minutos. La verdad es que la gestión que está haciendo Montse Tomé del caso de Aitana Bonmatí es sorprendente porque ayer muchos la esperábamos en el 11 titular, pero de momento la seleccionadora pide prudencia. Hoy día de recuperación en el gimnasio, no han saltado las futbolistas al terreno de juego, mañana volverán a los entrenamientos.
Gracias, Andrea, desde Suiza. Está jugando también la Eurocopa Fridolina Rolfo, la jugadora sueca que deixa el Barça, Sergita.
Efectivament, Joan, el club i Fridolina Rolfo han arribat a un acord per la rescisió del contracte que els unia fins al 2026. Una baixa totalment inesperada que ha sorprès a tothom, incloses les seves pròpies companyes d'equip. Així va reaccionar Irene Paredes a la notícia.
La verdad que me acabo de enterar. He entrado al vestuario, me lo han dicho y he tenido que salir. No tengo más noticias, no he podido hablar con ella. La verdad que me da pena porque ha sido una jugadora muy importante, pero quiero hablar con ella y si es lo mejor para ella, pues bueno, habrá que respetarlo.
La jugadora sueca va arribar el 2021 procedent del Wolfsburgo com a extrem i es va acabar convertint en una de les millors laterals esquerres del món. Després de 4 temporades, 129 partits i 38 gols, abandona el club amb un palmarès immillorable. 4 lligues, 3 copes de la reina, 4 supercopes d'Espanya i 2 Champions League, sent l'autora del gol de la remuntada de la final de 2023. Tant el club com la jugadora s'han dedicat unes paraules d'agraïment per aquests 4 anys plens d'orgull, com recalca Fridolina. També s'ha fet oficial la sortida de la segona portera, Roe Buch, que ha firmat aquest matí com a nova jugadora de l'Aston Villa.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
8 minuts i les 4, fins aquí al futbol. De seguida anem a Wimbledon.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Nombres propios del Real Madrid en el día de hoy: Escariolo, nuevo entrenador de baloncesto, y evidentemente Chus Mateo, que ha dejado de ser entrenador del equipo de... Chus Mateo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pensaba que seguramente podía mantenerme ganando, ¿no?
No sé si te guardas algo, pero desde luego, de puertas afuera, más ejemplar imposible.
Bueno, pero he disfrutado 3 años buenísimos de baloncesto, hemos ganado 6 títulos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castellano. Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero... claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hem d'anar cap a Londres, cap a Wimbledon, que arrenca la jornada dels quarts de final. Juga Carlos Alcaraz el seu partit de quarts de final aquesta tarda contra Cameron Norrie. Anem cap allà amb l'Àngel García. Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas desde Wimbledon, desde la catedral del tenis, donde Carlitos Alcaraz busca hoy las semifinales. A eso de las 4:30 va a jugar ante el británico Cameron Norrie, el séptimo partido que les enfrenta. 4 ganó Carlitos, 2 Norrie, o sea que es un rival que ya sabe lo que es ganar a Carlos, aunque a priori el nuestro es favorito. Un Norrie que tiene 29 años, que llegó a ser el número 8 del mundo, aunque ahora se ha hundido hasta el puesto 61 por lesiones y demás, y que ya fue semifinalista aquí en 2022. Pero claro, el que ha ganado los dos últimos títulos, el que jugó a las mil maravillas el último partido y el que sacó como casi nunca fue Carlitos Alcaraz, que por cierto acaba de terminar de entrenar hace un rato. Ha estado Spider-Man, Tom Holland, el actor, viéndole entrenar y, por cierto, pidiéndoles mutuamente un partido de golf, que los dos juegan y les gusta. Y nada, todo preparado ya para que salten a pista Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, con las semifinales de Wimbledon en juego. Un abrazo.
Otro para ti, Ángel. El partit de Carlos Alcaraz, que començarà la pista central de Wimbledon quan acabi el de Sabalenka, que està jugant ara mateix contra l'alemanya Sigemund. L'alemanya s'ha endut el primer set per 6-4. Sabalenka domina el segon per 2-1. Sona la sintonia del ciclisme Sports Cope. Anem cap a la quarta etapa del Tour de França, que és una etapa d'aquelles que els entesos diuen etapa nerviosa. Quique Iglesias, bona tarda.
Etapa xula. Sí, què tal, Bayori? Bona tarda des de Rouen, al costat de la catedral, magnífica catedral de Notre-Dame de Rouen. Estem a la Normandia, llueix el sol, fa fresqueta, però s'està molt bé. Avui s'ha 68 quilòmetres pel final. Hi ha 4 escapats, Asgreen, Lenny Martínez, Gachinard i Abrahamsen, que tenen 1,53 sobre el gran grup. I és que avui aquí guanyarà un dels bons, perquè els últims quilòmetres són cap a dalt. Hi ha una rampa a 6 quilòmetres del final que pot marcar diferències, i al final també a la zona alta de Rouen farà que no hi hagi un sprint massiu i que els Pogacar, Van Der Poel, Vingegaard i companyia tinguin opcions de guanyar etapa i agafar alguns segons de bonificació. Tot plegat ho explicarem des de les 4:05 a la Ona Mitja de Cope Catalunya i a totes les aplicacions. Aquesta etapa estupenda, ja sense Philipsen, que va caure ahir, es va fer mal i l'han operat, amb Van Der Poel de líder i amb Enric Mas, de moment, 6è a la classificació.
Doncs estem pendents, com cada dia us escoltem. Quique, gràcies, que vagi bé.
Bona tarda.
Has de fer un apunt de bàsquet també, Albert, perquè també es mou el mercat o el món del bàsquet.
Sí, mira, Derek Needham, nou jugador del bàsquet Girona, és un nord-americà amb passaport de Montenegro, arriba del Besiktas i signa per una temporada. Noms desconeguts pel gran públic, però aquí sembla que funciona la secretaria tècnica del bàsquet Girona amb Fernando Sanemeterio al capdavant. Més coses, el pivot romanès Emmanuel Kate deixa el Baxi Manresa i saltem a Badalona perquè Cameron Hunt, escorta nord-americà que ha jugat l'última temporada al Baxi Manresa, és nou jugador del Joventut de Badalona, signa per dues temporades. No s'esperen moviments d'entrada ni sortida de jugadors al Futbol Club Barcelona, com a mínim fins a finals de setmana, on ja podríem tenir l'anunci oficial de la incorporació de Schengelia i de Will Clyburn, que són els dos grans noms en aquest aparador de fitxatges i remodelació del Barça per la temporada 25-26.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb un apunt de futbol sala, perquè tenim fitxatge al Barça. Torna Pol Pacheco, Alejandro Laguna.
Sí, Pol Pacheco torna al Barça de futbol sala. El conjunt blaugrana ha fet oficial el fitxatge del barceloní, que rebé el club 11 anys després. L'ala esquerra signa per les properes dues temporades fins l'any 2027 convertir-se en la segona incorporació del conjunt blaugrana després de l'arribada de Joao Víctor. Pol, content de tornar a casa.
Molt content, és una recompensa molt gran, de molt de temps fora de casa, treballant dur i bueno, somiant pel que arribés aquest moment, i amb moltes ganes de que sigui l'any que ve per aprofitar-ho, disfrutar molt i guanyar molt aquí.
El jugador arriba procedent del Vinyaval de Penyes, on va finalitzar la temporada lliguera sent un dels màxims golejadors amb 21 dianes. Un traspàs molt esperat pel futbolista, que el converteix en el tercer jugador a la història del futbol sala en haver passat pels tres equips més golejats: Inter, el Pozo Murcia i ara el Barça.
Gràcies, Alejandro. Entrem de seguida en el darrer minut d'Esports Cope. Edu, d'última hora, què tenim?
Sí, que Aitor Caranca és el nou director tècnic de la selecció espanyola, ocuparà el lloc d'Albert Luque. La UEFA manté les sancions econòmiques a Rüdiger, Mbappé i Ceballos pels seus gestos contra l'Atlètic de Madrid a la Champions, i el València ha anunciat el seu rival de cara al trofeu taronja. Serà el Torino el pròxim 9 d'agost.
Gràcies, Edu, que vagi bé.
Una abraçada.
Marxarem actualitzant enquestes. En clau Barça estem preguntant avui dels quatre porters que té el Barça quin us sobra. Chesney, 2%, Iñaki Peña, 8%, Ter Stegen, 11%, Joan Garcia, 79%. És evident que molts pericos esteu votant avui en l'enquesta culer. Moltes gràcies a tots per participar a les enquestes Esports Cope. En clau espanyol, quina cara nova us il·lusiona més? Dimitrovic, 2%, Quique Garcia, 4%, guanya claríssimament Ramon Terrats, 92%, José Salinas, 3%. I en clau Girona, preguntem avui què fa més falta, un defensa, un migcampista o un davanter? La majoria, el 57%, creieu que un davanter. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.